Cada dijous tenim un petit repte, que és anar descobrint setmana a setmana el patrimoni penedesenc amb un bon guia, com és l'historiador Josep Maria Feliu. Bon dia, ben tornat.
Bon dia.
I, com sempre, busquem també experts, guies locals que sobre el terreny ens expliquin millor les coses. Avui són la Mariona Genís i el Jordi Planelles, arquitectes. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, aquestes últimes setmanes havíem parlat de dues poblacions, que eren Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quintí de Mediona. Avui canviant, no anem a un poble en concret, sinó que amb ells dos el que farem és descobrir com s'intervé en edificis històrics, i això doncs, ens anirà explicant diferents casos. Per exemple, doncs, una casa del Santiago Güell, aquest arquitecte de tanta renom a Vilafranca, que evidentment doncs, no cada dia es pot intervenir en un edifici d'aquest senyor, i veure doncs, tot això s'interrelaciona no només amb una obra, que pot ser una cosa molt freda, sinó que realment suposa la recuperació o la millora de l'edifici, però també, d'alguna manera, anar a trobar qui va intervenir i qui ha viscut en aquestes cases. Per tant, veurem una mica d'aquestes dues vessants del que podem trobar en un edifici. Per tant, doncs, si comencem per aquest cas, que és el de la casa que va fer el Santiago Güell al carrer de la Palma.
Al carrer de la Palma, no? Bueno, en aquest cas, com tots els casos, sempre tot comença fent recerca i buscant el que puguis trobar sobre la informació de l'edifici, que això no sempre ho fem sols, sovint, sempre, no? Sempre
clar, necessitem. Depèn molt també de si és un edifici, diguéssim, més privat o més públic, tenim més capacitat de fer una certa recerca més profundida o no, no? Però sempre, o si és un edifici, a més, en aquest cas és una casa unifamiliar, de la que hi ha poques dades, normalment, no? Si és un edifici doncs, més important o amb més prestància, doncs, sí. Té més dades, no? Però sempre aquesta primera recerca és molt important, perquè ens dona pistes de com era, com havia estat pensat, en aquest cas la façana, per exemple, dels plànols que vam trobar originals a com estava construïda realment, hi havia certes variacions que et fan pensar que potser durant l'obra havia canviat algunes coses, etc.
Aquí és molt important, no tant en aquesta casa, com diu el Jordi, perquè potser és un element més, un edifici més domèstic sobre el que ja no es van fer en el seu origen molts plànols o molts documents, però sempre és molt important tenir un equip, que diem, de moltes disciplines, no? Que sovint treballes amb historiadors, amb arqueòlegs, amb gent del món de la geologia per treure mostres, amb equips molt grans, no? Perquè moltes vegades no saps com a arquitecte anar al lloc correcte a l'arxiu per trobar la informació, no? No, potser no està en aquest cas, no? Al carrer de la Palma, del que realment hi havia molt poca documentació, però que es va trobar, no? Sí.
I en base a això, doncs, fas plantejar l'actuació, que moltes vegades, en aquest cas, que era, bueno, era una reforma per poder tornar a fer hàbil, diguéssim, aquesta casa o poder-la adaptar, en certa manera, no? A un ús, diríem, més actual, però mantenint una miqueta l'essència, no? Que no sigui mantenir façana i ja està, sinó dintre també es va mirar de respectar no, l'espai superior, el terrat, tot el que es va poder recuperar,
no?
L'estructura.
Sí.
Però en canvi es va incorporar un local en planta baixa, que és un local comercial, per dir-ho així, i s'hi va afegir, de fet, una porta, no? La porta que no hi era i que va seguir una miqueta la lògica de la simetria de la façana es va incorporar, no? Veient que semblava que podria encaixar-hi i sempre diem que la gràcia és que creiem que no es nota, no? Que quan passes per allà la veus, ai, com si sempre hi hagués estat.
Sigut.
I, bueno, però això és que podria ser una versió possible, no? De la casa. No?
A nosaltres ens agrada molt treballar amb els edificis històrics des del diàleg, no? O sigui, hi ha moltes tendències, no? Hi ha molta manera de fer, hi ha gent que vol contrastar més, no? Que vol, potser, a nosaltres ens agrada, evidentment, estem avui en dia, en el nostre moment, i hi ha senyals d'això, estètiques, no? Però a nosaltres ens agrada molt. És com si fos una persona a parlar-hi, establir un diàleg, veure doncs, quins materials tenia, si en podem tornar a posar semblants, actualitzats. Ens agrada molt això. O sigui, ho gaudim molt des d'aquest punt de vista, aquest diàleg.
Com del respecte també al que hi ha. No? Jo crec que és important respectar el que hi ha i mirar de dialogar amb això, com diu la Mariona, no? Però d'una manera, no pensant que la teva època és la millor, sinó de dir, ostres, això ha arribat fins aquí, no? Amb uns valors que s'han de mantenir i mirar de potenciar-los i, no? I adaptar-ho una miqueta o no, als temps que estàs, però sempre com a molt de respecte, jo penso que és important. No?
Sí, intentar entendre com funcionen, perquè, per exemple, en el cas de les estructures, també tendim a pensar que tot s'ha de fer en formigó, ara en fusta, és a dir, amb els sistemes d'ara, que sempre són millors que els anteriors, no? I, per exemple, nosaltres hem restaurat moltes voltes de maó de pla, aquestes voltes d'escala, que pensem que continuen, pensem i sabem, i perquè ens hi hem posat i ens hem format, que poden funcionar, no? Aleshores, des d'aquest punt de vista, també tot passa molt per entendre com funcionaven aquests sistemes constructius històrics, que ara s'estan posant en valor per moltes coses, per eficiència energètica, per ecologia, per salut, no? Llavors, bueno, ens agrada molt, no perquè estigui ara de moda, sinó perquè sempre ens ha agradat molt intentar entendre com funcionaven els edificis abans.
Que, de fet, a funcionament, jo crec que ho anem descobrint amb el temps, no? És com molt de sentit comú, moltes coses, no? Vull dir que ara tenim com a molts materials, moltes tècniques a disposició. En aquell moment les tècniques eren acotades, els materials acotats, i tot anava des d'una voluntat de fer-ho amb eficiència, que estèticament fos bonic, però tot era com... Tenia una racionalitat de fons inherent molt potent, no? Que a l'hora de treballar amb aquest edifici, que clar, redescobrim i t'atrau, no?
És molt interessant. Sí, ens agrada molt.
I això també, suposo que també va passar... Ara estàvem parlant del carrer de la Palma, que era una casa, però també ho hem intervingut, per exemple... El que ara és la Casa de la Festa Major, que abans havia estat, o en el seu origen havia estat un mercat. En aquest cas, com va anar aquesta intervenció?
Aquí era més complexa, perquè s'havia de fer una ampliació. Hi havia la part de restauració que per nosaltres era molt important recuperar la idea de mercat. Després de... Ja sabíem, sabem que és molt important que és la Casa de la Festa Major i que allotjava tot l'imaginari de la Festa Major, però creiem que era compatible que continués allotjant l'imaginari i l'edifici del mercat. Ara parlo del mercat, I alhora recuperar aquella essència que tenen tots els mercats, la lluminositat, aquesta ceràmica que es va posar quan es va esdevenir Mercat del Peix, tot aquests arrambadors, quan va esdevenir Mercat del Peix, tota aquesta espaialitat, aquest estar allà dins i entendre que havia sigut un mercat, que potser en les últimes intervencions havia quedat molt enfosquit i no tenia aquesta... No? Els mercats són lluminosos, no? Entre llum. Això era important. Era important recuperar les ceràmiques, que es veiessin, no? Que es poguessin veure, l'estructura que tornés a ser... Que era una estructura molt bonica, molt senzilla i econòmica, feta amb tot... Si la mires és ben bé, però on passen els esforços, no? Vull dir, molt ben aprofitada, perquè és un edifici econòmic. Per això era molt important. Però aquí la dificultat també era com creixes, com fas aquesta ampliació...
Clar, era una única planta i ara són tres. És que aquest matí hi hem estat. I hem enviat una unitat mòbil a explicar una miqueta què hi passa aquest estiu i, clar, ara tenim molt present, no?, clar, els oients també, l'espai físic.
De fet, el que era el mercat és la nau principal, no?, és aquesta l'alçada més alta, i l'edifici del costat, que té les tres plantes, és edifici nou, o sigui, hi havia uns magatzems,
una estació
transformadora d'electricitat, i és el que es va fer com més nou, no?, que és el que és de maó de fora, així que van fer una gelosia i tal. I jo estic super d'acord amb la Mariona, o sigui, aquí on van gaudir més és potser en recuperar. O sigui, el mercat estava com una miqueta tapat, però encara hi era, no? I llavors anàvem traient, mira, hi ha la rajola encara, no? O despintant el sostre, i veus que també hi havia la rajola fent la volta de maó, que hi havia l'estructura i tot això, vam anar... I era, i simplement era com destapar una miqueta perquè es veiés, no? I va ser molt bonic aquest procés, jo crec que vam gaudir molt, no?
I de cara a l'ampliació, sempre diem que va ser un repte, perquè més si hi ha un edifici que... O sigui, si hi ha algú que significa molt per la gent de Vilafranca és la Festa Major... I una de les coses que més ens agrada és com es van relacionar els dos edificis, tant per dins com per fora. Perquè des de dins, i aquest moment no desvetllarem, no? Però que tu acabes de veure l'audiovisual i veus des del balcó tot l'imaginari, que aquest balcó està a la mateixa alçada que està al balcó de l'Ajuntament. Per tant, això vam lluitar. I d'alguna manera que l'experiència és la mateixa que tens quan estàs... Home, no és la mateixa, és evident, però ja ens entenem. Espaialment és la mateixa. I després, encara que sembli que potser és més, no és tan evident, des de fora, l'edifici que està fet també amb maó manual, amb aquest maó que recorda el maó manual va fer servir Santiago Güell, però és ecològic, és de pedra, és ecològic, i que lliga les dues alçades. O sigui, des d'una part de la façana es queda l'alçada del mercat i des de l'altra es queda l'alçada dels edificis nous, els que ja estan d'alguna manera en fora del centre històric, no? I això també va ser... També ens agrada aquest doble diàleg des de dins i des de fora.
Clar, jo aquesta cosa, el material, que és el mateix material, que és aquest maó manual massís, però treballat d'una manera moderna, no? O sigui, l'edifici antic està fet seguint les obertures, no sé què, i en canvi l'edifici nou fem aquesta gelosia de maó que s'obria, però que d'una manera molt més discreta, diguéssim, no? I després aquesta cosa més urbanística, no?, de lligar les alçades, de que no es veiés com un edifici nou, sinó que és la continuïtat del mateix, i que a més es lliga, com diu la Mariona, amb l'edifici del mercat i amb un edifici d'habitatges que hi ha més anònim, diguéssim, però que l'intenta també integrar i que no quedi allà com una cosa molt diferent del que hi ha, no? Intentar unificar-lo, no?, també a nivell urbanístic, diríem, no? Però era un repte molt més important, clar. Molt...
I aquí també, penso que val la pena explicar-ho, és que ells mateixos es van reformar la casa on estan vivint. Com va anar aquest procés?
Bueno, això és un amor a primera vista, eh? Perquè o sigui, realment va ser com anar fent tot el procés i anar enamorant-se d'alguna manera dels materials que anàvem trobant. Aquesta era una casa que nosaltres ja la vam trobar molt alterada, o sigui, no, a diferència del que ha dit abans el Jordi del Mercat, que estava allà darrere, tot estava allà. Aquí, quan vam arribar a la casa, ja estava... Havia tingut diverses intervencions, no vam poder conservar tot el que ens hagués agradat, però sí que van anar apareguent doncs, aquests terres hidràulics, aquestes estructures de fusta, és a dir, amb el poc que ens va quedar de la part històrica, sí que l'hem fet aflorar molt. I no et direm, és una experiència que no s'acaba mai, sempre estem acabant de modificar-la, sempre viure en una casa històrica té aquesta cosa de que sempre pots anar, no? És el que diu el Jordi, no? Tens un llegat o tens un passat que tu ets una part més d'aquesta època, no? I que el vas treballant i el vas actualitzant, no? En el nostre cas, doncs, els fills es van fent grans, el vas adaptant, no? I potser això té més sentit en les cases històriques que en les noves, no? Les noves sempre tenim la sensació que les dones acabades, no? Les cases històriques sempre tenen aquesta possibilitat d'anar-les manipulant, no? I és una experiència molt maca, eh? Ens agrada molt viure al centre, en una casa històrica, una casa de cos, estreta i llarga, no? I ens agrada molt estar allà al mig, no?
Que en aquest cas també és interessant perquè, com has dit, a la part superior, diguéssim, van aparèixer, per exemple, les rajoles hidràuliques, però després, quan es va intervenir també a la botiga, a la planta baixa, aquí sí que ja van aparèixer més estructures medievals que ara encara es poden veure,
sí,
a la farmàcia que hi ha.
Això és molt xulo, perquè ho vam... No, explica si vols.
Sí, a la farmàcia no sabíem si hi havia arcs inicialment. De fet, s'ha anat ampliant, ara ha ocupat com tres números ja. I a la tercera ampliació no teníem clar que hi havia un arc. Llavors vam obrir la paret i, de fet, amb càlculs hi havia previst una mica de ferro per aguantar la part superior i demés. I al veure que apareixia un arc d'aquests tan característics d'aquí, vam dir, ostres, s'ha de mantenir com sigui, no? Perquè, bueno, per lo que està explicant, per la bellesa que dona, no? Jo crec que és molt maco veure aquell arc allà al mig. Sí que vam adaptar una mica els recorreguts interiors de la farmàcia, diguéssim, perquè, clar, l'arc et marca uns nivells més baixos, però jo crec
que perquè funcionava, que és una mica el que dèiem abans. Sí, o sigui, perquè hem de confiar en una... Podem confiar en una estructura medieval per aguantar unes parets de càrrega que aguantava. No.
Sí, no fa respecte.
Tothom
des de la mirada actual.
Sí, tothom es va quedar en sèrio, no posareu cap reforç. Dic, però si, clar, realment, òbviament no ho fas a cegues, ho calcules, i va haver alguna coseta, no? Però vam haver de restaurar-lo una mica, però realment està funcionant com funcionava a l'edat, perquè l'únic que vam fer va ser treure la part de plementeria de farcit que hi havia a sota, però realment l'arc funcionava, no?
De fet,
tenia...
Potser és un dels perills que té, no? Que davant del desconeixement a vegades d'això, o de la com verifiques, no? Que això funciona o no funciona, hi ha maneres de fer-ho. De fet, ells ho feien, diguéssim, en el seu moment, i hi ha tècniques actuals per calcular-ho. Però, clar, diguéssim que és més fàcil dir, no, fiquem una viga i deixem-ho estar, no? Però aquest punt de dir, bueno, compliquem-nos una miqueta la vida, no? O sigui, recalculem-ho perquè té un valor, no? I perquè és maco i perquè nosaltres, l'altre dia no sé on era, que s'havia tirat una volta d'escala i dèiem, ostres, cada vegada que tires una volta d'escala ja no hi torna, no? O sigui, tires un arc, ja no tornarà a ser aquest arc, difícilment ja no hi són. O sigui, els edificis històrics que tenim són els que tenim, no n'apareixen de més.
I l'arc té un valor funcional, també. O sigui, aquesta cosa que tenim tendència a deixar la volta com a decorativa i no fer-la funcionar, o l'arc com a decoratiu i no fer-lo funcionar, també li resta valor. O sigui, hi ha una part del valor, que és el fet de que funcioni.
Clar, si es deixa només com un element visual, no és com...
Per sentit.
Clar, per sentit. No? La seva essència és que allò està aguantant un pes superior i permetent un pas, no? Si això ho treus perquè has posat dos vies al costat, hi ha vegades que no tens més remei,
no,
perquè
depèn,
potser has pujat dos plantes més l'edifici, no? Però dintre de les possibilitats és un element que funciona, i que funciona molt bé, i que tenim milions d'edificis construïts així, no? Vull dir que és com aprofitar-ho, veure si realment pot funcionar i aprofitar-ho, no?
Doncs hem vist aquests tres exemples, en aquest cas de Vilafranca del Penedès, però també heu intervingut en espais de la zona del Penedès, com per exemple dèiem abans, la Torre de Moja, que també és un element molt representatiu en aquest cas d'aquesta població. Com va anar això?
Nosaltres aquí només vam fer la direcció d'obra, eh? El projecte venia fet pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació i vam guanyar el concurs per fer la direcció d'obra. Però, bueno, la part de direcció d'obra d'un edifici històric sempre has de prendre moltes decisions. Mai és seguir uns plànols i prou. Sempre
hi ha sorpreses, no?
Sempre hi ha sorpreses. Sí.
De fet, a més, amb aquesta Torre de Moja, que és, bueno, la vam fer la direcció d'obra, i després aquesta de Fels, de fet, tenim fetes també el projecte de dues torres més, de Guaita, que tenien allà, del 1500, si no recordo.
Aquestes
malament
són un altre context històric, perquè són per defensar-se dels pirates.
De les atacs, dels pirates marins.
però...
Però era un, és com un... Tenim, hem feia tres projectes de torres, sí. Diguéssim, de restaurar-les, i d'obres dos, no? Perquè una encara sí. està pendent d'execució. Però són també projectes... Aquests sí que són amb una càrrega... Clar, venen, els, venien de la Diputació, sobretot el sí. de Moja, i els estudis previs i tot això sol estar molt ben,
són
molt ben preparats.
Molt
no?
extensos.
Se'n solen fer,
sí.
Llavors això també dona moltes eines a l'hora de treballar després. Jo sempre que podem ho intentem, perquè és fonamental, no? Saber com era, com treballava, qui el va fer, en quin moment...
Clar.
No? Dona moltíssimes
aquí
pistes. No?
Aquí la dificultat és conservar al màxim els vestigis, no? O sigui, les marques, dels materials, la materialitat, perquè al final és una, són... a lo millor ser pedres o ceràmiques molt antigues, no? Que tenen pues, això, doncs, una pàtina, un rastre del pas del temps. Aquí la dificultat en aquests edificis tan antics és això, no? És aquest equilibri entre que tot funcioni, que siguin accessibles, que hi puguis posar il·luminació, no? I que
exacte.
Siguin funcionals, i l'equilibri versus, diguem-ne, el tenir doncs, rastres o el pas del temps, no? I mantenir-ho tot. Aquesta sempre és la dificultat més gran aquí.
I la funcionalitat, no?
Sí.
Que en aquest cas s'havien de dotar d'un accés a la coberta,
sí.
a la part superior,
sí.
per poder-hi fer visites, no? Com es fan aquests forjats intermitjos, tècnicament, quins materials, no?
Sí.
Arribes a analitzar quin tipus de morter, quins materials tenia...
Has de filar molt prim, sí.
És molt tècnic, moltes vegades, sí. aquests projectes, sí. no? Té una part de tècnica molt important.
I també en aquest cas, per exemple, el de la Torre de Moja, que és un element que gairebé té mil anys,
sí,
clar,
sí.
també hem de pensar en tot el que s'ha fet al llarg d'aquests mil anys i dir què es manté
exacte.
I què es treu de tota la reforma que s'ha anat fent
clar.
amb els anys.
Sempre diem, tot, qualsevol afegir-hi funcionalitat és perdre algun valor del pas del temps documental, no? Perquè has de renunciar sempre a alguna cosa. El cas és saber a què renuncies, no? I això és el que deia al principi el Jordi, quan treballes per aquests serveis de patrimoni que funcionen tan bé com el de la Diputació, tens molt de material. És la teva assegurança, no? Tots aquests estudis històrics, arqueològics, penseu que el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona ve de la Mancomunitat, tenen un arxiu que és, mira, es posa la pell de gallina només d'anar-hi, o si algú té la possibilitat de fer-ho, tenen recollides intervencions des de la seva fundació a principis del segle XX, per tant, clar, tenen el rastre d'aquestes intervencions documentat en fotografies, en documents, clar, és un privilegi també. Eh? O sigui, jo crec que també has de ser com molt conscient d'això, de que tens un privilegi, i això també et baixa una mica l'ego. Dius, escolta'm, tu ets una part d'una cadena, això porta mil anys aquí, estarà mil anys més aquí, i tu el que has de fer és triar molt bé com poses aquella escala per no espatllar-lo.
Exacte, val? És no espatllar-ho.
Perquè, clar, són mil anys, és el que dius tu. Dius, és una mica prendre aquesta consciència, i potser... Aquesta és la característica principal de la gent que treballem en patrimoni, que has de ser conscient de que no tens que no és un solar on pots fer una cosa de bell nou i tens aquesta responsabilitat. No?
I això que deies és fonamental. O sigui, jo crec que és un debat que, no, sí. que surt a cada projecte que fem de quina etapa... O sigui, clar, d'aquests edificis que li han passat tantes coses, que porta tants anys aquí, quines etapes et quedes, no? Perquè a vegades
sí.
has de triar, no? Vols
sí,
que es vegi
sí.
l'etapa del barroc o del gòtic o de... No?
En principi s'ha de conservar tot, però no sempre
clar,
pots.
Però a vegades has de fer una certa neteja
sí.
o una certa tria de certes
tria,
coses.
Sí,
neteja,
no? Tria, sí.
I és un debat que, el que diu la Mariona,
cada vegada.
Sempre dius, bueno, mantinc el màxim, però surt tots els projectes, no? De fins a on...
Clar, perquè també han de funcionar. Són edificis, no són
clar,
quadres o escultures, clar. No? Han de funcionar, si no, perden la seva raó de ser.
Mm.
Doncs aquesta és la dificultat.
Ens queda molt poquet temps i m'agradaria acabar amb un projecte barceloní que té connexions
amb
vilafranquines. Expliqueu-nos.
Val, aquest és un projecte que també vam guanyar el concurs. De fet, nosaltres ja havíem fet el pla director, vam guanyar el concurs per fer el pla director i hem anat fent diferents actuacions, que és a l'Institut Verdaguer del Parc de la Ciutadella. Actualment és un institut de secundària i batxillerat, però va ser el Palau del Governador de la Ciutadella Militar del 1714, diguem-ne, no? De fet, és un dels tres edificis que queden d'aquesta infraestructura, no? Queda el Parlament, que era l'Arsenal d'Armes. Després hi ha aquest institut, que era la casa al Palau del Governador, on hi havia les tropes, i després queda la Iglesia Militar, que encara és dels militars, la Iglesia Castrense. I aquest edifici ha tingut moltes etapes històriques, perquè també va ser el Palau de la Reina durant l'Exposició Universal, vaig molt ràpid. Això va provocar que es fessin uns esgrafiats i unes decoracions molt boniques, que ara és el que hem restaurat, I la connexió amb Vilafranca, per si no tenim temps, és que als anys 30 va allotjar un experiment pedagògic molt interessant, que és l'Institut Escola, els Instituts Escola de la República. El líder, el director d'aquest Institut Escola, i també a nivell de tots els instituts d'escola del repte, era Estalella Graells, val? Josep Estalella Graells.
El doctor Estalella.
El doctor Estalella Graells, que té, doncs, el nom, l'escola té el seu nom. I doncs aquest doctor va ser el que va dirigir aquest experiment pedagògic als anys 30, no? Però en el procés de restauració de l'edifici hem intentat involucrar molt, ara ja està acabat, ja, de fet, anuncio sobre l'Open House de Barcelona aquest proper octubre, hem treballat molt amb la comunitat educativa, amb els nanos, no? I bueno, els nanos seran els que explicaran el projecte. Res, només dir que vam aconseguir que vingués una nena d'aquest experiment de la República a l'Institut, una senyora que ara té 100 anys, la Xita Sobranyes, i vam poder parlar amb els nanos de l'Institut. Va ser molt xulo, això. Mm-hmm. Sí, sí.
Quina passió que hi posen. Estaríem aquí hores i hores. Quin plaer estar aquesta estoneta amb vosaltres, Mariona Genís i Jordi Planelles. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon estiu. Gràcies. Igualment.